Molt bona tarda, Pau.
Bona tarda.
Hola. Anem tranquils, amb els bolis afilats, per prendre punts d'això que ens has d'explicar avui, en saladilla russa.
Plat!
Què ens has d'explicar avui, Pau?
Mira, com vam fer la setmana passada amb la pizza margarita, primer farem una mica d'història i, sobretot, aclariments i després la recepta. Com totes les que presentem, és una recepta de collita pròpia i, a partir d'aquí, qui vulgui que faci variacions. Però primer, expliquem la història de l'ensaladilla russa. Trobareu molts i molts textos que diuen que el creador de l'ensaladilla russa és un cuiner anomenat Lucien Olivier, que el 1864 tenia un restaurant a Moscou anomenat Hermitage. I a molts llocs, a molts llibres, a molts documents, apareix com Olivier Salad. De fet, el Dia Mundial de l'Ensaladilla Russa, que també hi ha un Dia Mundial de qualsevol tonteria, és el 14 de novembre, el dia que va morir aquest Lucien Olivier. D'acord?
Però tu creus que no és així?
No és així, no és així. Aquesta és la història que ens han colat sempre, però aquí venim a corregir la història. Resulta que no, que hi ha un cuiner d'origen italià amb base a Londres, Charles Elme Francatelli, que al 1846 va publicar un llibre que es deia The Modern Cook, on apareixia una Russian Salad, que era la recepta número 1215. Va ser la periodista Anna Vega que va posar sobre la pista de Francatelli i que va fer el càlcul quan es va publicar The Modern Cook, Lucien Olivier tenia 8 anys, així que és impossible...
No, home, impossible, bon home... no. Potser era el Bach de les ensaladilles russes, el Lucien Olivier, no ho sabem.
Sí, sí, sí.
El Mozart.
Clar, jo de pianer tenia allí els estris per fer la ensaladilla.
Sí, que no podia però ser no Lucien ser. Olivier.
És que el dia aquest que es celebra el Dia Mundial de l'Ensaladilla Russa, que és el dia de la seva mort, és mentida, perquè aquest home no va poder fer-la.
D'acord, però ara, clar, ens falta informació i ara ens la donaràs, però entre un senyor francès que estava a Moscou, per tant, russa, i un italià que està a Londres, jo em quedo amb el francès a Rússia.
És que aquest francès no queda clar que fos francès. Podia ser francès, belga o rus.
Però llavors, el que no entenc és per què un italià que és a Londres s'inventa una ensaladilla russa, que és aquest poti-poti.
Per què? Perquè era molt típic crear ensaladilles amb noms exòtics per atraure la gent. De fet, la ensaladilla de Francatelli hi havia llagosta, anxova, cranc de riu, gamba i una maionesa vermella. Una merda total, és un container, no era una ensaladilla ni res.
Val.
I a la de l'Olivier, no penseu que era molt millor. Duia llengua de vaca, pernil d'os, encurtits, gall fer...
Hòstia, però apareix una primera, eh?
El potipote que nosaltres mengem... De fet, no té res a veure ni amb un ni amb l'altre, sinó amb la revolució russa, que va traure totes aquestes coses de ricatxos, tots aquests excessos, i la va reduir a la cosa mínima, quotidiana, popular, que avui mengem.
Què és què? Quins són els ingredients fonamentals? Quina és la destil·lació que es va fer durant la revolució russa per treure la llagosta i posar-hi patata?
Els aliments més importants que repeteix a totes les ensaladilles russes és patata i maionesa. Després hi ha moltes variacions de vegetals i coses, però totes les ensaladilles russes, totes, duen patata i maionesa. I després, la gent fa de més i de menys. De fet, hi ha un observatori de l'ensaladilla russa que té seu a Sevilla per preservar la seva puresa, que ja em diràs aquesta barreja de coses que algú pot dir que està bé i que està malament. Per exemple, hi ha molta gent que utilitza pèsols i a mi els pèsols serveixen horripilants per l'ensaladilla russa.
A mi no.
Pèsols? A mi també.
Sí, m'agrada que hi siguin.
Són dolçots, van bé.
A mi no m'agrada gens que hi siguin.
D'acord.
Escolta, pues res, no et convido a l'ensaladilla russa.
La gent posa ensaladilles, posen gambes, amb una altra ensaladilla posen remolatxa. Si voleu entrar a la plana d'aquesta gent, aquest observatori de l'ensaladilla russa diuen el que sí i el que no. I el que no podria ser tant que sí o a l'inrevés.
Mira, només no, ens és igual aquest observatori. Només ens interessa el que diu que sí o no el Pau Granús.
És a dir, què s'ha de fer? Aquesta és la meva versió de l'ensaladilla russa i cadascú amb aquestes idees que pot fer. Jo faig les hortalisses al vapor. Ve en una vaporera de metall o ve en una de silicona. Tallo a quadrats les patates i les pastenagues i a trossos la mongeta verda.
Vale.
Ho poso tot al vapor a l'hora, a la vegada. Realment, si volem ser superprecisos, cada element l'hauríem de fer per separat.
Ah, t'ho anava a dir.
La consistència... adequada, no? A la primera temporada dels vídeos de Cata Mayor, aquests vídeos que faig, vam gravar el Carles Avellán fent la seva, que va ser campiona d'un certamen a Donosti. Aquesta, diguéssim, que seria com més ortodoxa, eh? Si voleu saber l'ensaladilla d'un gran mestre, aneu a buscar aquesta, perquè la que jo faig no és d'un gran mestre, és per donar-hi un bon resultat, per ser divertida i per ser una mica diferent. Segueixo amb la meva.
Vale.
Hi ha una ventresca de tonyina o de bonítol, eh? Hi ha una ventresca de tonyina o de bonítol i un mini pimer. Ja tenim les hortalisses, ja les tenim a punt.
Sí.
I amb això anem a fer un cremós, anem a fer una salsa. Ho posem al vas de triturar i anem triturant amb el turmix. Què passarà amb que no us sortirà cremosa com ha de ser-hi? Perquè encara que tritureu la ventresca amb el seu propi oli, necessita una mica més de greix. Afegiu més oli. També aniria bé que féssiu una mica, que utilitzéssiu una mica d'aquesta maionesa industrial, un parell o tres de cullerades, perquè s'ha d'aconseguir una consistència cremosa aquesta salsa. Nosaltres, les ensaladilles, molt sovint tenen tonyina, tonyina sí, barrejada, sí. I nosaltres el que vam fer és un cremós de tonyina, de ventresca de tonyina o de bonito, per canviar una cosa. No la integrarem. No la farem a trossets. Farem la salsa. La nostra maionesa, en realitat, serà això.
D'acord.
Ah, queda com una salsa. Això la meva mare feia dins d'un ou.
Clar, la idea és aquesta. La idea és suprimir la maionesa que va per sobre per aquesta barreja.
Bona.
N'hi ha una solució, també, si no vol utilitzar una maionesa industrial, que és fer una lactonesa, que és una maionesa on substituïm l'ou per llet. A internet n'hi ha moltíssimes receptes.
Mira, ara que dius senzill. Això, em convides a dir que també hi ha tofonesa. És veritat,
ja,
eh?
Ja m'has matat, ja.
T'ho dic de veritat.
No, sí.
És una informació de servei.
Sort que no compartiu estudi ara mateix.
És una informació de servei que dono.
Però per què has d'espatllar la secció? Per què has d'espatllar la secció?
Però sí, hi ha aquesta cosa que has dit amb llet. Què és això? Lactonesa.
Lactonesa?
Però és un invent, és igual que la tofonesa.
Sí, clar que sí, però és un invent que la gent no... Jo no tinc tofu a casa, però tinc llet, home. Puc fer una lactonesa, no una tofonesa.
No, però aquesta la venen, t'ho juro, que venen tofonesa.
Ja està, que estàs sol, deixa-ho estar.
És el millor.
Deixa-te la tofonesa, ja tens la teva quota, ja està.
Tofonesa.
Segueix, Pau, per la majoria, pel mainstream.
Com és estiu, anem a eliminar l'ou de la salsa. Però si volguessis fer un ou, i aquí també podries afegir un ou amb aquest cremós perquè fos, doncs això, fos suau i agradable al tacte. S'ha acabat el tema. Poseu les hortalisses a un plat, sal i pebre, i el cremós de ventresca, reserveu una mica abans de servir, i cullerada de cremós a sobre, i teniu una ensaladilla russa amb cremós de ventresca, de tonyina o bonítol, per a romper la pan.
Bravo, sempre aquestes variants i aquestes varietats del Pau Aranós, la cocina de los valientes, ja ho sabeu. Una abraçada, Pau, de veritat, moltíssimes gràcies.
Viva Rússia!
Viva!